Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El racó de solidaritat i cooperació. Aquest octubre, la Teresa Planes del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca ens porta Sindicalistes Solidaris, una fundació sense ànim de lucre creada per la UGT per acompanyar els sindicats del sud. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia. Mira, tornem a ser una vegada més, no? Comentar això, que l'Ajuntament de Vilafranca, a través de la convocatòria de projectes de sensibilització i cooperació, doncs rebem una sèrie de projectes, i aquesta vegada doncs hi ha el projecte de drets humans laborals per a les treballadores de les maquiles del Salvador, que és la fase 4. Per tant, ja vol dir que ja fa uns quants anys que des de l'Ajuntament s'hi col·labora, i que la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris, i en aquest cas hi ha una aportació de finançament de 10.500 euros, aproximadament. Vull dir que ens fa il·lusió perquè sigui un projecte que ja tingui una quarta fase, no? Vol dir que s'ha anat consolidant i bé, doncs...
Ens presentes la convidada que ens explicarà el projecte en detall.
Sí, la Núria Pelai de la Fundació Sindicalistes Solidaris, que ha vingut, em sembla que unes quantes vegades aquí a la ràdio, i és ella la persona que se n'encarrega de redactar els projectes i que ens podrà informar i explicar doncs de què va, sobretot explicar què són les maquiles, no? Quina funció tenen allà i com des d'aquí, doncs, el fet de conèixer aquestes condicions que tenen laborals, nosaltres hi podem fer moltes coses.
Núria Pelai, ben tornada.
Moltíssimes
Ets
gràcies.
Ets una mica a casa.
Sí, sí, estic ja com a casa, encantada.
A més, la Núria està a punt de marxar cap a Llatinoamèrica,
sí,
justament.
Sí, sí, ara, bueno... Primer, la setmana que ve vaig al Marroc a fer el seguiment d'un altre projecte que tenim al RIF, al Huzeymas, i després just torno, estic 3-4 dies aquí, allò per canviar maletes d'hivern a estiu, o de mig temps a estiu, i me'n vaig cap al Salvador precisament a fer el seguiment d'aquests projectes que tenim.
Ens deia la Teresa que el projecte actual està a la fase 4, que fa 4 anys que l'Ajuntament de Vilafranca hi col·labora. És un projecte que treballa pels drets laborals d'aquestes treballadores de les maquiles del Salvador. I, com deia la Teresa, seria interessant començar per aquí, no? Què és una maquila? Perquè és una realitat que a nosaltres ens queda molt llunyana.
Sí, ens queda molt, molt llunyana i, a més... quasi no ens en sentim ni, ja no et dic responsable, sinó com tenim com aquella visió de que, bueno, millor no saber que existeix, no? I precisament aquest projecte arriba a la quarta fase per la magnitud de feina que hi ha a fer dins del món de les maquiles. Nosaltres, tradicionalment, fèiem projectes a tot arreu de 3 anys com a màxim. Aquest l'hem prolongat una quarta fase, un quart any, i ja us anuncio que anirem a la cinquena i a la sisena, si fa falta, perquè és això, que és una maquila, eh? Que és un conglomerat d'empreses que les trobem especialment als països de Llatinoamèrica, d'Àsia, però també, i cada vegada més, a la part de la Mediterrània Sud, Marroc, Tunísia, Argèlia, està ple ja de zones maquileres, i acaben sent les factories d'Europa on fan tot allò que nosaltres consumim i no produïm. I per què es fan aquestes zones? Doncs perquè són, perquè ens entenguem, la ciutat és sin ley, Normalment els governs ofereixen els terrenys gratuïtament, ofereixen exempcions de tot tipus d'impostos. Normalment, i això ho veiem molt clarament a la zona de Tànger, però també a la zona del Salvador, També ofereixen els serveis gratuïts, o sigui, no paguen llum. Ja no és que no paguin impostos, sinó que els ofereixen la llum, els ofereixen recollida de residus. Posant en context com es fa la recollida de residus en segons quins països. I tots són avantatges, però hi afegim que més, a dins de les zones maquileres, que, per exemple, ara al Marroc s'han inventat una denominació que és zones d'acceleració industrial, les ZAI, per dir-ho d'una manera més moderna, no existeixen, no hi ha aplicabilitat de drets laborals, ni els del país ni els estàndards internacionals. Això què vol dir? No hi pot entrar inspecció de treball, no s'aplica cap tipus de llei i a partir d'aquí és l'esclavatge modern que trobem. Per això, no, a casa nostra trobem productes moltes vegades molt econòmics que està fet a espatlles de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, però també de la riquesa dels països.
Clar, jo quan això de les maquiles, no, quan penso, clar, hi ha aquest enriquiment per part de la persona que té la, no, que té les maquiles, no? Clar, i llavors també són moltes maquiles, maquiladores són dones, la majoria, no?
Sí.
Llavors, quins horaris tenen, no? Quines les condicions de salubritat en què treballen, no? Moltes vegades són espais en què la claror del sol, bueno, no hi entra, no? Tot això, vosaltres, clar, com penses que se'n poden sortir? És a dir, crec que un pilar molt important és la formació, no?, per poder anar avançant en poder...
Sí, 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 quan entrem dins d'una maquila...
Com hi entreu, perdona, perquè has dit, no, doncs està mira, permès a la inspecció de treball, sí, sí, els sindicats sí, sí, tampoc, sí, sí, no?
Sí. Hi ha diferents, per exemple, a les del Salvador, jo puc entrar fins a la porta d'una maquila. Jo puc entrar. O sigui,
m'imagino com un polígon industrial nostre.
Sí, per exemple, en el sud de la Mediterrània, imaginem-nos els peatges de l'autopista que hi havia abans, o quan intentem anar al port de Tarragona o de Barcelona, que hi ha com unes caselles, unes que passaves abans, no?, i pagaves el peatge.
Amb una barrera.
Doncs aquí, al sud de la Mediterrània, són així. Tu no pots entrar dins d'aquell recinte, està completament tancat, els treballadors han d'accedir a dintre amb transport de les empreses que... tot sigui dit, els descompten del seu salari, No és que... Però si no, tu no pots entrar ni jo, ni inspecció de treball. Em sembla que potser alguna vegada he explicat l'anècdota, que jo no m'ho creia, i una vegada a Tànger vaig intentar apropar-m'hi, em va sonar el mòbil quan estava molt a prop, el vaig treure i es pensaven que feia una fotografia i al cap de 10 segons estava a terra amb uns xics amb una metralleta exigint-me que borrés les fotografies i que marxés d'allà, no? Això en aquest context. Quan arribem al Salvador, no són tan hermètics, són com grans polígons que dius tu aquí als polígons hi pots arribar, no?, i pots moure't. El que sí que hi ha, la vigilància és molt extrema a la porta mateixa de la fàbrica. Llavors, per dir-ho així, és més fàcil accedir als treballadors, però i amb l'altra cosa que apuntava la Teresa, amb les condicions laborals, ens hem de plantejar que estem parlant de jornades de 14-16 hores diàries, 6 dies a la setmana, de dilluns a dissabte. Moltes de vegades, malgrat això, el diumenge també es treballa i no és voluntari. Estem parlant de situacions d'uns sous molt, molt, molt baixos. El Marroc és d'uns 280 euros al mes. Estem parlant d'aquestes hores treballades. I El Salvador està a 215 dòlars, si no m'equivoco ara. A part d'això, no?, ja tenim una de les coses que ens falten d'un treball digne, no?, el pilar del que són els salaris. L'altra, prestacions. Evidentment, no hi ha cap prestació, no tindràs ni prestació d'atur, si et poses malalt, doncs no en tindràs cap mena de seguretat, ni tu ni la teva família. Temes de seguretat i de salut. Aquí ja és el descontrol total, no? Ell apuntava, a vegades no hi ha gens de llum. doncs ens trobem que no hi ha gens de llum o que n'hi ha massa. No? Jo no fa gaire visitava una maquila que era tot una claraboia amb treballadors a 50 graus allà sota fent peces, fent samarretes, no? I anava resant els i la suor i estaven allà amb un estrès tèrmic brutal. Això, o evidentment temes posturals, no? De que no pots treballar en condicions perquè tens els companys molt a prop o que tens la màquina de cosir o molt alta o molt baixa o la cadira et va coixa. Això ho trobem també com a cosa generalitzada. A part de les hores i les males condicions, també hi trobem sovint molt maltractament psíquic, i en podem trobar de físic moltes vegades, no? Ve el capatàs i et fot un mastegot perquè el que sigui, però sobretot psíquic, cada vegada et fan fer més peces, si no, no cobres, si no et queden més hores, vine a treballar el diumenge, perquè si no, no cobres el salari, si no fas 50 peces més avui. Podem trobar assetjament sexual, molt clar, principalment a la part del Salvador hi ha molt assetjament sexual a dins d'una maquila. Per tant, tot són condicions que si treballem 16 hores al dia, vivim molt allunyats i no hi ha transport públic en el país i has d'invertir 2 hores per desplaçar-te per anar i 2 per tornar, aquesta persona moltes vegades acaba dormint a la porta de la maquila, perquè no té temps de tornar a casa seva, amb unes condicions, doncs, deplorables. I el que deia la Teresa, i acaben treballant les dones. Acaben treballant i les dones, i principalment, que és una problemàtica que em sembla, Sílvia, que hem parlat alguna vegada, treballen mares solteres. Moltíssimes mares solteres que han de deixar les seves criatures que els hi cuidi qui sigui, o no, o a vegades soles, i han d'estar moltíssimes hores fora de casa, amb unes condicions molt precàries, per poder doncs, mantenir aquella canalla que tenen.
I amb aquest projecte de la quarta fase, que, bueno, que ja porteu, no? El tema de formació, sobretot, no? Perquè crec que tu apuntaves, no? Que el fet de poder, si ja, clar, d'alguna manera s'han de donar nous missatges o nous inputs, no? Per poder, doncs, en sortir-se'n. Per tant, la formació que feu com a, en la pròpia maquila o en els llocs on esteu intervenint directament?
Sí, nosaltres el que fem això, donem formació a les treballadores de les maquiles sempre en diumenge, per tant, els demanem que facin un sobreesforç. No?
El seu únic dia lliure.
El seu únic dia lliure, que és el dia que es podrien dedicar a descansar o estar amb la família, o a fer el que no han pogut fer durant la setmana, a comprar o el que sigui, fent formacions. Evidentment, no les podem fer a les immediacions directes de la maquila, per això ho fem doncs, a Ciudad Arce i Puerto Libertad, amb cantons, amb comunitats que estan una mica allunyades per preservar també la seva intimitat, perquè si l'empresa veu que entres en contacte amb un sindicat, et fot fora, sense cap mena de garantia, sinó demà no tornis i s'ha acabat. I nosaltres què fem? Doncs incidim molt en la formació d'aspectes que ens podrien semblar molt bàsics, però és que si tu no coneixes que tens un dret, no el reivindicaràs mai. Et semblarà que allò és la normalitat. Llavors, sobre què incidim? Sobre drets humans laborals, sobre treball digne, sobre la legislació laboral que hi ha al país, perquè una cosa és que les zones maquileres no s'apliqui i l'altra és que no existeixi. Per tant, si tu tens coneixement de que existeix aquest dret, sempre podràs reivindicar o podràs denunciar quan se't vulnera un dret. Per tant, incidim molt en temes de conèixer la legislació i la normativa bàsica laboral. Però també hi afegim 2 components més que per nosaltres són molt importants. Una és el treball emocional i l'autoestima amb aquestes dones. I l'altra és, i ens podria semblar una mica raro, però si explico la segona ho entendrem, i l'altra és salut sexual reproductiva.
Per què?
Per què? Això volia que em preguntessis. Sí, sí. Doncs per què? Perquè estem en un context d'un país on l'avortament, per dir-ho així, està prohibidíssim, fins i tot si tens un avortament espontani. Tu tens un avortament espontani i et cauran entre 17 i 20 anys de presó, directament. On no hi ha cap mena d'informació sobre salut sexual reproductiva. On el contingent de nenes de 10 a 17 anys d'embarassos és de 3 sobre 10. On tenim milers de nenes que estan embarassades, que queden embarassades amb edats que haurien d'estar a l'escola. I, a més, en piques queden embarassades i normalment és del seu entorn més immediat, digue-li pare, tiet, germà, avi, veí o el company de l'escola. La família el que acostuma a fer és treure-les de l'escola. Moltes vegades, a més, les fa fora de casa perquè són una vergonya. Ens trobem moltíssimes nenes de 12, 13, 14 anys amb una criatureta, o sigui, una criatureta amb una altra criatureta, que són les que acaben anant a treballar a les maquiles perquè és l'única solució que tenen per tirar endavant aquest fill. I, evidentment, els pares sempre desapareixen. Jo és el país que conec amb més mares solteres. Jo, al principi, quan hi anava, pensava, això no pot ser. Tinc un amic que tenia pare i mare. I jo pensava, ostres, no pot ser que entre 200 persones només tingui un amic que té pare i mare que estan sempre presents, no? Llavors, és molt important... Primer, parlar de salut sexual reproductiva per elles i per les seves filles i, sobretot, treballar la part emocional d'empoderament, d'autoestima, perquè, al final, acaben sent dones que la seva única expectativa a la vida és vaig a la maquila, estic aquí 18 hores, li dono una tortita amb frijoles a la criatura i se'n tornem-hi, no? Llavors és molt important això, empoderar-les. A més, són dones que tenen un discurs molt potent, quan els hi dones eines i que són molt combatives i que són capaces de tot. Per això treballem molt la formació en aquests aspectes.
Però, esclar, a les maquiles no hi ha sindicats...
Sí.
Sí,
a Llatinoamèrica sí.
Alguna figura?
A Llatinoamèrica sí que n'hi pot haver. Al Marroc, per exemple, no està prohibit, perquè són països que també fan aquestes coses, però són molt llestos. Tots els tractats de l'OIT, de l'Organització Internacional de Treball, te'ls signen tots. Ara, després, si ho complim, ja és una altra cosa, eh? Al Marroc sí que no... hi ha manera que els sindicats hi entrin. Al Salvador sí que hi ha l'opció. Però el sistema de regulació del món sindical al Salvador és molt pervers. Tu pots constituir un sindicat, sempre l'has de constituir en aquella empresa i d'aquella professió. Per això, a vegades, la Teresa, quan rep les justificacions, doncs troba unes sigles llarguíssimes de gent que participa, perquè a dins d'una empresa, encara que estiguin dins de la mateixa estructura sindical, hi ha 5 noms de 5 sindicats que la perversió arriba que cada any han de renovar les credenciales, que diuen ells. Cada any han d'anar al Departament de Justícia i dir hola, renueve-me el permiso per estar en la maquila, i aquests tràmits burocràtics s'allarguen tant que normalment quan es resol ja està a punt de caure el següent i moltes vegades doncs, no es resol, perden les sigles, han de tornar a demanar. Per tant, aquí sí que trobem una mínima representació sindical i per això és molt important treballar a la zona de les maquiles, perquè sí que al Salvador, perquè allà sí que hi ha una llavor de sindicalisme que es preocupa pels drets de les treballadores.
És una realitat tan diferent.
Sí, 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 és molt diferent, no? Jo a vegades quan vaig a les escoles, que m'agrada molt, o ara hem fet un vídeo que el trobareu a la nostra pàgina web, no, que és la història d'una samarreta que comprem a 2 euros a qualsevol botiga d'aquí, no? I anem explicant això, no? La samarreta viatgera, doncs, que en un lloc planten el cotó o el lli o el que sigui, i després un altre que és el que el cull, després el que el fila en lloc de Tailàndia està a Xile, però és que després el que fa el teixit no està a Xile, sinó que està a Tunísia, però el que el tenyeix està a Hongria, i anem donant toms, no? El disseny, això sí, posa Made in Italy, perquè el patró l'ha fet un senyor a Itàlia, però al final qui el talla està en un altre país, i a part de la despesa econòmica del trasllat de tota aquesta matèria i de contaminació, de vessament de CO2 al medi ambient, què trobem? Que quan ens arriba en aquest comerç aquesta samarreta de 2 euros, o de 50, o de 70, trobem desenes de persones que han estat cobrant 2 cèntims.
Misèria.
Misèria. I que no poden tindre unes condicions dignes de treball. I això, a més, en aquests països, evidentment, hi ha quedat una mica amb el meu relat, afecta molts nens. Tenim treball infantil en aquests països. A les maquiles estan plenes de xiquetes de 10, 11, 12, 13, 15 anys treballant. No? Llavors, clar, per això nosaltres a vegades, i ara estem preparant una exposició que apela una mica això, el consum responsable de la nostra població, no? També. Perquè abans les nostres comarques eren riques en tèxtil. Ara jo puc anar per polígons industrials de Tànger parlant en català.
Què dius ara?
Perquè les que han tancat aquí...
S'han traslladat
allà. I he fet grans amics, Conec amb molts empresaris catalans que estan de dilluns a divendres, estan a Tànger, i el divendres agafen l'avió i venen a passar el cap de setmana aquí, a Berga, a Mataró, a Manresa, i parlen en català. Home, parlen en català com parlen en espanyol, com parlen en suec,
sí, sí,
o com
de,
parlen tota Europa, Per això, a l'inici dèiem que són les nostres factories.
Clar. Està molt bé aquest recurs que deies del vídeo de la samarreta. Recordo la web, si el voleu buscar, sindicalistessolidaris.org.
Sí. Es troben dues esses que a vegades la gent es confon una mica, Perquè és el plural aquest de sindicalistes amb el solidari. Per tant, són dues esses. Sindicalistessolidaris.org.
Núria Palai, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagin bé aquests dos viatges. T'esperem aviat.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, Teresa. Fins a la propera.
Bé. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Hem fet aquest punt i seguit fins a arribar a les notícies amb Paul Simon i aquesta Kodachrome.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Nova campanya d'excavacions en el marc del projecte de recerca sobre la fortificació romana d'Olèrdola. Durant aquest mes d'octubre s'està duent a terme una nova campanya d'excavacions a Olèrdola en el marc del projecte La fortificació romano-republicana d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. En aquesta campanya s'ha intervingut a l'exterior de la muralla, a l'interior i a una de les torres, amb resultats de gran interès. Fora muralla s'ha excavat una cisterna medieval de més de 4 metres de fondària i les traces corresponents a una grua per construir la muralla romana. Igualment, s'ha finalitzat la nova torre de la muralla descoberta l'any 2021. A l'interior del recinte i després d'una prospecció geofísica realitzada a inicis d'any, s'ha localitzat una gran estructura adossada a la cara interna de la muralla d'entorn als 150 metres quadrats. Alhora, dins del mateix projecte, es treballa en l'adequació i museïtzació de la muralla en el seu extrem est i en una restitució virtual de la fortificació romana de fa més de 2.100 anys. Cunit obre les inscripcions a les extraescolars de balls populars. Les activitats són gratuïtes i es fan a les tres escoles del municipi. Les regidories de Cultura, Educació i Joventut de l'Ajuntament de Cunit, en col·laboració amb l'entitat Balls Populars de Cunit i les tres escoles del municipi, tornen a oferir aquest curs les extraescolars de balls populars. L'activitat té com a objectiu apropar i donar a conèixer la cultura popular entre l'alumnat, ensenyant-los diferents balls: pastorets, patatuf, cerculets, bastons i panderos. Aquestes es portaran a terme a cada escola del municipi en horari de 4:45 a 5:45 els següents dies: Escola Els Cossetans, els dimecres; Escola Sol Cunit, els dijous; Escola Pompeu Fabra, els divendres. L'activitat és gratuïta, amb places limitades, i cal inscripció prèvia a l'Espai Jove de dimarts a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 7, al carrer dels Horts, número 5. Aquest cap de setmana es viurà a Sant Cugat Sesgarrigues la Festa del Most. El programa inclou correfoc infantil, visita i tast al celler, passejada guiada per la història de Sant Cugat Sesgarrigues, una nova edició del Sardamut, màgia per totes les edats, música en viu i, com sempre, el tradicional sopar de brasa de la Festa del Most a la Parra del Cafè, el divendres i el dissabte. Per participar en la passejada guiada per la història de Sant Cugat Sesgarrigues, cal fer la inscripció prèvia omplint un formulari que es troba a la web de l'Ajuntament. El Noia suma aquest dimecres els tres primers punts de la temporada després d'imposar-se al Vic a casa per 4-1 en un partit on els sadorninencs comptaven de nou amb la baixa de Jordi Bargalló per lesió. En l'any del retorn del Vic a la màxima categoria, els roig i negres, malgrat el resultat, no ho van tenir fàcil. Ivan Morales, amb un hat-trick, va ser l'home destacat del partit. El passat divendres al matí va finalitzar la instal·lació i posada en funcionament del nou desfibrilador a la zona del camp de futbol de Santa Oliva. Amb aquesta adquisició, l'espai esportiu i la zona escolar es converteixen en un indret cardioprotegit dins el terme municipal. Santa Oliva compta ara amb quatre desfibriladors situats en punts estratègics del municipi per donar una resposta ràpida en casos d'emergència.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Seguim quan passen 5 minuts de 12:45. Avui fem un canvi a la nostra graella habitual i, en comptes d'acabar amb música, tal com fem cada dijous, com que l'actualitat mana, us volem parlar de la vaga d'escombraries que afecta 4 municipis del Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens apropa l'última hora.
Així és, Sílvia, quan es compleixen 7 dies de vaga de recollida de residus i neteja viària impulsada pels treballadors de l'empresa Presero, els seus efectes ja es noten als carrers dels 4 municipis afectats: l'Arboç, Banyeres, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys. Els 7 municipis que tenen la recollida de residus externalitzada a aquesta empresa, que són l'Arboç, Llorenç i Sant Jaume, han pogut comprovar com bona part dels cubells que els veïns treuen al carrer, ja que la recollida és porta a porta en els 3 casos, no són buidats. Els consistoris afectats denuncien que no s'estan complint els serveis mínims establerts per la Generalitat. Per ara, el que han fet és ampliar el nombre de vegades que es pot fer servir l'àrea d'emergència de residus fins que finalitzi la vaga. Però aquesta solució també té conseqüències, perquè aquestes àrees ja comencen a mostrar símptomes d'estrès. A la de l'Arboç, que es troba al costat de l'antic camp de futbol, les broses desborden les tanques del recinte i surten cap a l'exterior. Banyeres del Penedès, per ara, és el municipi que menys ha notat la vaga, ja que la recollida de residus la presta EcoBP a través del Consell Comarcal. Amb tot, des del consistori sí que apunten que els efectes es noten amb la neteja viària, perquè hi ha més brutícia de l'habitual als carrers. La vaga dels treballadors de Presero als 4 municipis s'ha impulsat per demanar millores tant salarials com de les condicions de treball. Des de la CGT han explicat que els treballadors tenen els salaris congelats des de fa 10 anys, denunciant que l'empresa es nega a augmentar-los al 2,5% mínim que els ajuntaments paguen cada any dels seus contribuents. Alhora també critiquen que han de desenvolupar la seva feina en condicions dolentes i en vehicles molt antics. Els treballadors lamenten que, tot i donar-los suport d'entrada, els ajuntaments els han deixat tirats i afirmen que sí que s'estan complint els serveis mínims que creuen, però que són abusius. Per això, els alcaldes afectats van fer ahir una roda de premsa. En aquest cas, sentireu el Joan Sanz, alcalde de l'Arboç, a la Montse Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès, el Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys, i el Marc Magem, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Hem preparat aquesta roda de premsa una mica per explicar aquesta setmana que portem de vaga per part dels treballadors amb l'empresa Prefero i una mica la valoració des de consistoris, dels diferents consistoris. Primer de tot, dir-vos que per part de Sant Jaume només té uns, com diguéssim, la recollida selectiva. Banyeres té la neteja viària i jardineria, són dos serveis. Per part de l'Arboç tenim neteja viària i recollida selectiva, porta a porta. I per part de Llorenç és el que té els 3 serveis, com si diguéssim, té neteja, recollida selectiva i jardineria. En aquest cas, i per això, vull dir, estem una mica els temes uns menys i uns altres més. Per part nostra, vull dir, per això hem fet aquesta roda de premsa per informar-vos després d'una setmana a veure com ho tenim, aquests serveis mínims. I, bueno, dius també avançar-vos que avui s'ha fet una conciliació al Departament de Treball amb l'empresa i els treballadors, i la notícia que ens han donat a última hora del migdia que ha sigut que de moment no hi ha hagut cap acord. I per tant continuen amb la vaga indefinida. Suposo que, bueno, i des d'aquí el que volem, com diguéssim, de tot el consistori és intentar les parts, tant els treballadors com l'empresa, que arribin a l'acord mínims màxims possibles, perquè això no vagi a més, sinó que el més aviat possible, instant-ho, que puguin arribar a un acord el més aviat possible, per tal que els serveis a la ciutadania doncs, no es vegin tan afectats. I ara doncs, seríem, si voleu, a comentar una mica des dels serveis mínims per part de cada ajuntament, la valoració que fa, que fins ara els serveis mínims, això sí que ho ha presentat el Departament de Treball a cada municipi, i llavors la valoració que poden fer doncs, tots els diferents consistoris amb aquests serveis mínims, si es compleixen i si són suficients per lo que tenim els serveis a la ciutadania. Llavors, si vols, Sant Jaume, sí, Magí.
Sí, que tens els micros.
Perfecte. Per part de l'Ajuntament de l'Arboç, nosaltres, des del moment que hem presentat aquests serveis mínims, considerem que la neteja viària això de deixar-nos de 6 dies de servei de neteja viària a passar a 2 dies de serveis mínims de neteja viària i recollida de papereres, doncs per nosaltres és insuficient. I fins ara, aquests 2 dies que hem tingut, doncs, bueno, el que és a nivell viari, amb la caiguda de fulles i tot això, doncs es nota molt més, aquesta època. I la recollida, això sí, de les papereres, doncs, està desbordada. I llavors, doncs, això crida a que cada vegada més. I, per tant, considerem que aquests mínims, doncs, no són suficients per el que és la neteja viària. A nivell de recollida, porta a porta en tota la selectiva, de moment, els serveis mínims que certament diem, amb una part sí que es poden dir que arriben a llimar una mica, però ens quedem curts. I, per exemple, les àrees d'emergència, doncs, ha sigut una de les coses que més ens afecta perquè no arriben a la recollida, i això fa gran en aquest aspecte. I dissabte es va tindre que fer una recollida extraordinària, diguéssim, doncs perquè estaven desbordats, no? I nosaltres estem amb l'empresa apretant perquè aquests serveis mínims inclueixi la recollida de la zona d'emergència, perquè la gent, clar, no tota la gent ha rebut la informació de que, clar, han reduït nosaltres els nostres serveis mínims de recollida selectiva. Tenim 4 dies de fracció orgànica i ens les han deixat en 3, o sigui, han reduït un dia. A nivell de recollida d'envasos també tenim 4 dies i també han quedat en 3. La recollida de paper i cartró són 2 dies a la setmana i ho han deixat en 1. I la resta, que és la fracció de resta, que tenim un dia, el Departament de Treball ens l'ha deixat el 50% del dia, de la jornada. Clar, amb el 50% això està desbordadíssim, perquè, clar, la majoria de gent, bueno, i a mi, si no me representa mig poble, sí, recollida, i l'altre mig no. Doncs nosaltres hem considerat que és el 50% de la jornada dels treballadors. I amb aquest 50% doncs no arribem amb el tema la part de resta, no? I llavors, doncs, això és el que ens mata i ens determina. Per nosaltres, el compliment, es pot dir que una part de dies arriben més o menys a la recollida, però l'altra part, doncs, els serveis mínims no arriben a complir. Dir-se també que el que és la recollida selectiva, ara, per exemple, l'àrea d'emergència ja és incontrolable, o sigui, allò que ho teníem, part de cartró, plàstic i resta, envasos i resta, clar, ara amb això es desborda, en el sentit de que no arriba a fer, perquè la gent arriba a ficar bosses i tires i al final es barreja tot i, per tant, merma la qualitat de recollida. I llavors, per això, és una de les alarmes que tenim més fetes. En principi, per part de...
Bé, doncs, com una mica com us explicava el Joan, l'alcalde de l'Arròs, nosaltres a Llorenç tenim contactats els 3 serveis amb l'empresa Precero, jardineria, neteja viària i recollida selectiva. I si bé és veritat que el que és la jardineria i la neteja viària, els serveis mínims són molt mínims, hi ha un punt que d'alguna manera dius, bé, aguantes com puguis, no? És a dir, si hi ha més erres, doncs al final el dret a vaga és un dret fonamental que hem de respectar i ens aguantarem amb més erres. Però el problema principal el tenim amb la recollida selectiva, que és on debatim, perquè al final la gent ha d'entendre i s'ha d'entendre, doncs, que no tenim un container, un contenidor on deixar les brosses. Estem guardant les brosses a casa i les hem de treure el dia que toca, i llavors la traiem i no la recullen, i t'has de tornar a entrar la brossa cap a casa, i això per nosaltres crea, doncs, molt de desconcert, molt de malestar, perquè no saps quina brossa, quina fracció has de treure, ho treus i no t'ho recullen, aleshores hi ha un tema de serveis mínims que des d'aquí sí que m'agradaria fer una crida a l'empresa, al Departament de Treball, al Departament de Salut, perquè hi ha una part de serveis mínims que potser la brossa, les escombraries, no s'acumulen al carrer, però se'ns estan acumulant a les cases. Hi ha famílies que tindran una casa més gran i tindran un espai on poder acumular i on poder doncs, emmagatzemar aquestes fraccions, aquests residus, però hi ha altres persones que vivim o que viuen en pisos petits i que crea realment doncs, molt de malestar, s'està doncs, acumulant, ja us dic, molta brossa, crea males olors. Penseu que nosaltres tenim serveis, el període de recollida de les diferents fraccions és menor a altres municipis, està molt optimitzat el que és tot el tema de la recollida i això ens fa que hi hagi fraccions que, per exemple, només es recullin un cop a la setmana. Si aquest cop a la setmana toca el 50% i a més no passen, vol dir que estaràs dues setmanes amb aquella fracció dins de casa teva. I tots crec que avui en dia som conscients de la generació de residus que fem tots plegats en el consum nostre diari. Doncs imagineu-vos tenir tot el que consumiu, imagineu-vos de veritat anar al supermercat i tots els plàstics i envasos que teniu a casa vostra i que els haguéssiu de guardar a casa vostra durant dues setmanes. Us asseguro que se us ficarien els pèls de punta de veure les piles que tenim a dins les cases. Jo per això demano, per favor, i insisteixo molt en que crec que s'ha de respectar el dret a vaga i que els treballadors han de lluitar pels seus drets i han d'arribar a un pacte amb l'empresa i hem de, entre tots, ajudar-los a que puguin arribar a aquesta conciliació. Però, per altra banda, també demano aquest esforç de vetllar i de cuidar-nos a la ciutadania, que al final estem aquí, al final sempre paguem justos per pecadors i ens sentim una mica en aquest punt que no podem fer ni desfer i ens sentim una mica damnificats en aquest aspecte. No? Som els que ho estem patint sense tenir marge de maniobra per poder actuar ni per poder millorar la situació dels treballadors. Com deia, com explicava l'alcalde de l'Arboç, comparteixo amb ell, un dels problemes també principals que tenim és el tema de les papereres, perquè al final la gent no sap què fer amb la brossa i tu tira a la paperera i a la paperera ja s'hi acumula, llavors ens posen doncs, els plàstics o el rebuig o l'orgànica, te'l posen a dins la paperera i llavors la gent, en lloc de fer servir les papereres, doncs tiren les llaunes a terra. No? És a dir, se'ns està com acumulant també en aquest sentit al voltant d'aquests entorns, ja sigui a les papereres, a l'àrea d'emergència, on hi ha més concentració de brutícia, la gent aprofita i acaba abocant més coses. I això fa, no? Demà farà una setmana que s'hi ha iniciat la vaga i ja hi ha moments del dia, sobretot a les zones més properes al torrent, a les zones al vespre, que les rates ja comencen a acampar-se-la. És a dir, que també hem de tenir tots una mica de no, d'aquest punt, no ho sé, de responsabilitat per intentar minimitzar l'impacte des del punt de vista de la salut i de la salubritat de les persones que vivim al municipi. No ho sé, a part d'això, a mi m'agradaria també destacar o comentar la posició que tenim els ajuntaments des del punt de vista polític. Com bé sabeu, és una empresa doncs, subcontractada, nosaltres, tots els quatre ajuntaments, en el seu moment, cadascú individualment, amb diferents serveis, va presentar una licitació, va fer una oferta, i aquí l'empresa es va presentar no, en un concurs que va guanyar. És a dir, jo crec que l'empresa ja hauria d'alguna manera haver previst aquest increment de salarial, de la mà d'obra, del que és el consum o els subministraments o les primeres matèries. No? És a dir, quan una persona es presenta a un concurs, ja hauria de planificar totes aquestes variables per d'alguna manera compensar i que després no ens trobem en aquestes situacions. Els treballadors sé que estan disgustats amb nosaltres perquè senten que no estem fent prou, que no pretem prou a l'empresa, però nosaltres al final tenim un contracte i l'empresa l'està complint. Per tant, no podem nosaltres apretar o exigir a l'empresa que incrementi el salari dels treballadors. És un tema del conveni, és un conveni que tenen entre l'empresa i els treballadors i al final és un conflicte laboral entre l'empresa i els treballadors i els ajuntaments. Ens trobem aquí amb, no, de braços lligats sense poder-hi fer gaire més. També una de les coses que a mi, arran d'aquest tema que hem estat estirant, hem estat intentant investigar, a veure què, una de les coses que més m'ha sorprès és que no hi hagi un conveni col·lectiu del sector. no hi ha un conveni, és a dir, cada centre de treball munta el seu propi conveni, no?, amb els seus treballadors. I és veritat que això fa que hi hagi diferències salarials en funció d'ajuntaments, doncs, segurament més rics, que presenten ofertes més elevades, que els ajuntaments doncs, més humils, que presentem el que pensem que podem pagar. No? Llavors, jo animo als sindicats, al sector, al govern, a l'Estat, no ho sé a qui li correspongui, eh? Però crec que potser sí que la manera per minimitzar aquests impactes i tots els problemes que ara ens hi trobem nosaltres, ara ens hi trobem aquests 4 municipis del Baix Penedès, però que s'ha repetit en nombroses ocasions en altres municipis de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol, que potser és el moment de posar sobre la taula que existeixi un conveni sectorial i que hi hagi uns mínims perquè tots els treballadors tinguin garantit un mínim de salari. És veritat, i no hem de perdre de vista, que són persones que estan treballant amb temes de brossa, que tenen ells també conflictes, tenen alguns plusos de salubritat, que molts han de treballar de nit, és a dir, doncs, que crec que són persones que d'alguna manera hem de respectar i hem de protegir, però crec que nosaltres avui en dia o avui som els quatre que ens ha tocat el rebre, quan això crec que correspondria resoldre-ho a altres estaments o a altres administracions.
Bé, bona tarda. Gràcies per estar aquí els periodistes de la comarca i bé, gràcies per estar aquí nosaltres, no, per escoltar-nos. No? Bé, comparteixo totalment el que ens acaba de dir l'alcaldessa de Llorenç, que ho ha explicat molt ben explicat, i l'alcalde de Barbós, no cal dir, no? Però nosaltres potser som els menys afectats en aquest cas, no? Perquè només ens fan recollida selectiva, no? No obstant, doncs, esclar, jo sóc solidari, evidentment, que els treballadors doncs, s'han de guanyar la vida, la gent s'ha de guanyar la vida. Vam tenir un primer contacte el mes d'agost amb la patronal i amb el sindicat, vam veure que hi havia un distanciament molt gran de criteris, no? I comparteixo el fet que els treballadors doncs, no estan ben retribuïts, evidentment, no estan ben retribuïts. Avui en dia, doncs, aquests sous que vam veure que cobraven realment són sous molt baixos, per tant, nosaltres, els ajuntaments, paguem religiosament, com deia l'alcaldessa Llorenç, és a dir, l'alcalde de Barbós. És a dir, es va licitar, es van presentar, van guanyar un concurs i, per tant, el que han de fer és complir i, evidentment, doncs, tractar bé els seus treballadors. No? Esclar, com us deia, nosaltres només ens fan recollida, però clar, la gent comença a estar molt enfadada perquè això ja fa una setmana que dura. Hi ha, per exemple, hi ha avis, hi ha penyals, hi ha canelleta, doncs, i tot això es va acumulant. I això genera mals olors, pot generar doncs, inclús algunes infeccions, algunes coses, que per tant tot això s'hauria de tenir molt en consideració. No? Aviam, no ens compleixen tampoc els serveis mínims, Sant Jaume, tampoc no els compleixen. No? Bueno, jo esperava que avui, per exemple, aquesta reunió que han fet, crec que amb el departament, que sortiria amb un acord o alguna cosa, però sembla ser que no hi ha hagut cap acord. No? Aviam, doncs la gent els primers dies deia, mare, tingueu paciència, no us amoïneu, tingueu paciència, la gent ve a l'Ajuntament, fan queixes, fan escrits, fan instàncies, tot el que vostès vulguin, no? Però, bueno, doncs, no hi estàvem acostumats, és a dir, com deies l'alcaldessa de Llorenç, és a dir, veiem doncs, això, vagues de recollida a Girona, a Barcelona, l'Alt Penedès, en molts llocs que ho hem vist, no? Nosaltres aquí, crec, jo recordi, no ho havíem patit mai, això, no? I ara ho estem patint. Només desitjo doncs, això, que hi hagi una bona entesa quan més aviat millor, que es tractin els treballadors com s'han de tractar. Evidentment, estan tractant amb productes doncs, que a vegades poden ser una mica molestos o de recollir o el que sigui, treballs de nit que han de ser ben retribuïts, la gent s'ha de guanyar la vida. Per tant, doncs, ens hem de solidaritzar amb els treballadors, evidentment, perquè la majoria d'ells els coneixem o són de la comarca, però l'empresa el que hauria de fer és fer un gest d'això, de veure, doncs, d'arribar amb un acord quan abans millor i que això s'acabés quan abans millor, perquè això no sabem si durarà 15 dies, si durarà, bueno, portem una setmana, esperem que no s'eternitzi, no? Però el problema cada vegada serà més greu.
Primer dic que soc el regidor de Medi Ambient de Banyeres, que l'alcalde no ha pogut presentar-se, està a baixa, i, bueno, totalment d'acord amb el que han dit els companys dels municipis colindants, recolzament total i absolut als treballadors amb les seves demandes. I, bueno, com a nosaltres només ens afecta el servei de neteja viària i jardineria, el tema de jardineria, doncs, bueno, que deia els companys, les fulles al carrer, demanar a la població doncs, que entengui doncs, que donen un temps doncs, tindrem més fulles pel carrer, hi haurà més herbes, però que no és cap gran drama. I el tema de la neteja viària, doncs, bueno, doncs això, els carrers quedaran una mica més brutos durant un temps, no? El tema de la recollida de les escombraries, tenim una altra empresa que la fa, no, encara no fem la porta a porta, estem farant la licitació comarcal per anar tots junts i tenim illes de contenidors. Sí que ens veiem afectats indirectament amb aquesta vaga perquè doncs, els ciutadans dels municipis colindants doncs, en moments com aquests venen a les nostres illes de contenidors, llavors tenim les illes de contenidors limítrofes a aquests municipis, que és un autèntic desastre. Sí que és cert que hem parlat amb l'empresa de recollida, estan fent un sobreesforç de recollida perquè no se'ns acumuli més i no perjudiqui més del compte, però també és cert que això ho paguem. Econòmicament ho paguem. Banyeres està pagant ara un sobrecost de tonelatge d'escombraries que no ens correspon, no? O sigui que també ens veiem afectats indirectament. A banda d'això, bueno, el que hem explicat dels treballadors i la situació, doncs, poc més a afegir. Crec que aquí falla, hi ha algú del sistema que falla, del sistema de les licitacions, perquè, senyors, no pot ser que estiguin permeses per llei les bases temeràries. Al final es licita a uns preus tan ridículs que algú ha de treure un benefici, l'empresa per treure un benefici, al final el treu a base dels seus treballadors. Ens hem de plantejar que potser hem d'anar més al fons de la qüestió i canviar el sistema de licitacions a nivell de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, no sé d'on. Però aquí hi ha un problema de fons molt greu. I això només és la punta de l'iceberg del que anirà passant futurament si continuem aquest sistema de licitacions a l'extrem i a bases temeràries.
Així està la situació. Els alcaldes hi deien la seva ahir i avui la Lourdes Meronyo ens ho ha recollit al Penedès en xarxa. Acabem aquest dijous de Penedès en xarxa de ràdio i posem un punt i seguit fins demà a les 9 i 6 i tornem per portar recomanacions teatrals amb la Clara Cols, presentar el Big Draw i el BPFES, hi haurà cinema i tindrem també Pere Vàries i moltes altres qüestions. Fins demà!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.